piensa que la alambrada solo es un trozo de metal.
Berlín va soltar 100.000 globus al cel, globus de Delhi, com a, doncs, com a pinzellada final de la seva jornada de commemoració de la caiguda del mur que va dividir la ciutat durant 28 anys, que va dividir el món durant 28 anys. I avui el Rossell pensa que s'ha de fer especial reflexió d'aquesta efemèride. Com està, Rossell? Bona tarda.
Pues molt bé, molt bé. Molt bé. Bueno, suposo que el que més te deu estranyar és que hagi triat aquesta cançó del Nino Bravo existint com existeixen les cançons del Battiato i de la Milva, del David Bowie, del Peter Fester, del Pink Floyd, del Jack Wave i etcètera, etcètera, de la Ute Lemper, de la Marianne Beautiful, tots aquests que canten al mur de Berlín. He triat el Nino Bravo perquè la història d'aquesta cançó possiblement molt poca gent la conegui. I és una cançó que ell quan començava a cantar, la història la se va enterar. I era la primera història, la primera gran notícia que va passar a Berlín amb la creació del mur de Berlín. Aquesta cançó ell la va dedicar a Peter Fechter, que va ser la primera víctima del mur de Berlín als 3 dies d'haver-lo instal·lat en una nit. I també és l'homenatge a Chris Herfroy, que va morir l'any 1989 i que va ser l'última de les víctimes 3 dies abans de que s'obrigués el mur de Berlín. Bueno, jo crec que val la pena. Val la pena escoltar la música i sobretot escoltar la lletra. La música tothom l'ha tararejat mil vegades i es va fer popularíssima a Espanya. La lletra, pues, possiblement no l'han seguit tant. I la història hi ha molt poca gent que la conegués. I l'he triat per això, precisament. I per què la caiguda del mur i la llibertat? Perquè una cosa està indissolublement lligada amb una altra. Hi ha moltes versions de la causa i el perquè de la caiguda del mur. El cert és que marca el fi del segle XX abans de que el segle XX s'acabés. Marca també el fi de la Guerra Freda entre Occident i Rússia. I en realitat estableix els dos blocs ideològics enfrontats que hi havia amb Reagan, la Margaret Thatcher, Helmut Kohl i hasta el propi Joan Pau II, per una part, i per una altra el Gorbachev i el Shevardnadze en els últims moments. El meu ofici de periodista m'ha permès moltes coses. Una d'elles un viatge inolvidable, el primer que vaig fer a Berlín, on hi havia una cosa que es deia el passadís internacional, perquè Berlín en aquella època era una illa dins d'un espai geogràfic dominat pels russos. Per arribar a Berlín tenies que passar pel passadís internacional. I per allí van passar un passadís fosc, lúgubre, ple de oficials russos amb uns gossos extraordinàriament efectistes. I van veure dos ciutats, una ciutat de llum, com la que ha tingut ara amb aquests globus que tu deies, i una ciutat trista, pobra, de foscor. I aquesta diferència entre la llum i la foscor és, imprimia caràcter. I sobretot perquè veies per un costat una llibertat més o menys manifesta i per un altre, en canvi, una repressió manifesta. Me vaig passar aquella nit quan regressava de Berlín tota la nit amb ella, ficat en un de les oficines aduaneres de la policia russa, perquè volien saber per què un periodista havia visitat Berlín. Però deixem-ho, perquè això són històries d'un altre paner. El cert és que cau el mur de Berlín i què representa això? Pues mira, tal dia com avui, fa 25 anys, Chernyayov, que és un dels filòsofs russos del moment, deia: el mur de Berlín ha caigut, una època sencera de la història del sistema socialista arriba a la seva fi. No es tracta ja del socialisme, sinó d'un canvi en el balanç mundial de les potències. El fi de Yalta, el fi del legat de Stalin i la derrota definitiva de l'Alemanya nazi. En realitat, aquesta caiguda del mur se va voler vendre com el triomf del capitalisme sobre el comunisme, però no ha estat realment així. Avui dia, si tornes a viatjar a Berlín, i tots ho hem fet, ja veiem totalment diferent. Veiem un Berlín amb el qual tot és ja llum i tot és llibertat. Però durant tot aquest temps, immediatament després del mur, i de, jo com a periodista vaig tindre ocasió, pues, què sé jo, de veure Lech Walesa amb Joan Pau II al Vaticà, jo diria que preparant-se per la guerra definitiva contra el comunisme. I vaig veure el Dubček, que va ser el cap de la rebel·lió a Praga, quan van entrar els tancs russos, que en aquell moment feia de jardiner al costat del riu Moldova, al parc que allí és. O sigui, moltes coses havien canviat, per una, sobretot, i és que la repressió cada vegada era, podia ser igual, però cada vegada era més fàcil combatre-la, malgrat els sacrificis que això comportava. I bueno, jo crec que això, en aquest moment de la celebració, pues ja és hora de parlar seriosament. Vivim una època menys ordenada i pacífica que la que se somiava amb la caiguda del mur, que en aquest moment s'està venent a trossos com fòssils i com a records turístics. I també estem amb uns, hem deixat els dies històrics i han donat pas als dies histèrics, com el gran interrogant del futur de la Unió Europea, de gran tema. Berlín segueix sent una ciutat burguesa, però vol ser una ciutat contracultural. Per als jovens d'avui, tot és una nebulosa, perquè el mur ja quasi ni se'n recorda. Però ja també em direu, hi ha altres murs, i al fi de setmana, aquest 9N, hi havia un altre N. Sí, hi havia el 9N de Catalunya, per exemple, però ja tindrem temps en el seu moment, perquè aquest 9N català ha estat molt bé, a pesar de que sabíem tots de que no serviria per a res. Ara és el moment de votar seriosament, perquè el testimonialisme no resolveix res i, en canvi, sí que pot ajudar a aclarar moltes coses. I la democràcia, com escrivia precisament a la caiguda del mur ara fa dos dies, el diumenge, James Rice, diu, és la definició de democràcia, és l'art de comptar els caps i no de trencar-los. Fins una altra.
Moltíssimes gràcies, Rossell. Fins una altra.
Adéu. Se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí.